horse was in a hot Benny, Benny, Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre, en el que és avui el nostre programa 499. Però, aquesta setmana, gravem el programa, que s'emetrà la setmana que ve, que serà el programa, atenció, 500 del Ningú no és perfecte! Ja estem preparats, ja veieu quina eufòria. Programa 500 del Ningú no és perfecte que gravarem aquest mateix dissabte. Dissabte 16 de febrer i ho fem al Museu del Cinema de Girona. O sigui que si encara no som dissabte mentre ens esteu escoltant, sapigueu que podeu venir, que esteu tots convidats en aquest Ningú no és perfecte programa 500 des del Museu del Cinema de Girona. Arribeu al museu i demaneu pel Ningú no és perfecte i pugeu al primer pis, que allà farem el programa. Tindrà una durada especial, segurament ens allargarem una mica més enllà de l'hora i mitja, i s'emetrà la setmana vinent en el mateix horari normal de tots els programes que s'emet el Ningú no és perfecte. Tindrem moltes coses, moltes sorpreses, tindrem xafarderies, tindrem notícies, estaran tots els col·laboradors del Ningú no és perfecte, i també tindrem convidats especials, tindrem dos dobladors de Bola de Drac, Marzani i en Joan Sanz, que són en Goku i en Vegeta, que els tindrem allà, el Ningú no és perfecte edició 500. Nosaltres el que fem de moment és concentrem-nos en el programa d'avui, que ja és prou important, el 499. Ho he dit l'hora? No ho sé, les 12 del migdia de dissabte, ara sí, ja ho he dit tot. Bé, anem a presentar ràpidament a l'equip del Ningú no és perfecte. Comencem per tu, Marta Sanz, encarregada de xafarderies i superproductora del programa. Què tal?
Molt bé, la encarregada de xafarderies, molt bé. Avui no sé si vols que te faci alguna avançada de...
Ràpidet, sí.
Molt bé, doncs Alec Baldwin tindrà un fill.
Per això està tan gordo, està prenyat.
Exacte.
És ell, pareix Alec Baldwin.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Estan molt contents.
Nosaltres també, ens
alegrem. Alec Baldwin i el fill.
Uh-huh. I en Jacint Casademont també ve content avui, o no?
No.
No, no vens content?
No gaire.
Ai, 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 ai.
De què parlo? De la Liga de la Justícia.
Oh, oi, 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 el que està passant amb aquesta pel·lícula.
És un colabrot.
Bé, en pel·lícula... Jo crec que podríem fer la pel·lícula de com no es va rodar la Liga de la Justícia.
M'estàs donant una idea pel programa 500.
Val, però bueno, això és història futura, eh?
Bueno, present ja
bueno,
ja
present
que no.
I que la cosa continuarà més enllà, perquè aquesta pel·lícula tots sabem que no es farà. Això és com l'Spider-Man 4 de Sam Raimi, que tots preveiem,
sí,
que la cosa...
Sí, ja s'olorava bastant.
Sí, 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 sí.
Bé, ja t'ho explicaré tranquil·lament.
En parlarem després a la secció d'en Jacint Casademont i presentant i dirigint el Ningú no és perfecte em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. Recordeu que, a banda de tot el contingut que tindrem avui, tindrem també l'Alfons Gumbau, que ens parlarà de còmics nord-americans cap al final del programa, estrenes i tot el que hi ha. Recordem les diferents maneres que teniu per poder escoltar el Ningú no és perfecte, que no sigui per la ràdio, que és, per exemple, a través de la nostra pàgina web, grn.es/ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres, a través del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, anem penjant crítiques, fotografies i coses al llarg de la setmana, i també la nostra compte de Twitter, @ningunoes, i també d'iTunes, que som allà, quan funciona l'iTunes i aquestes coses, doncs també, si us subscriviu, doncs també ens podeu escoltar per iTunes. I el que fem nosaltres és anar ja directament amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. ¿Sabéis lo que odio de los americanos? Todo. Y más a los cowboys.
¿Es americano?
Sí, de Nueva York.
¿Es usted Polly?
Sí.
Esto promete.
¿Cómo sabe que soy Polly?
No tiene cara de abogado.
¡Jack!
¿Papá? ¿Esto es lo que haces? El 007 de Plainfield, Nueva Jersey.
Tranquilo, ya estás a salvo.
¡Al suelo!
¡Mierda, salvo!
Ese tío es escoria. Terrorismo, uranio militar, misiles. Alguien debe pararle.
Buen chico.
¡No!
¡Toc, toc!
¡Wow!
¿Qué es esto? ¿Un trabuco?
Sí, un bon trabuco al que porta Bruce Willis i el seu fill aquesta pel·lícula. És La jungla, un buen día para morir, de John Moore amb Bruce Willis, Jay Courtney i Sebastian Cox. Cinquena entrega de la saga La jungla de cristal. Després de l'èxit de La jungla 4.0, que va recaptar 383 milions de dòlars a tot el món, tant Fox, la productora, com Bruce Willis van creure convenient continuar amb la franquícia. La quarta part no es quedaria en una única pel·lícula nostàlgica, com ha estat el cas de la sisena de Rocky o la quarta d'Indiana Jones. Davant la impossibilitat de repetir director, Len Weisman estava ocupat amb el desastrós remake de Desafío Total, Fox va encarregar la realització a John Moore, director del Vuelo del Fènix i Max Payne. Si a La jungla 4.0 era Lucy, la filla de John McClane, la que l'acompanyava en la seva aventura, aquesta cinquena part l'acompanya el seu fill, Jack McClane. John McClane es dirigeix a Moscou per treure el seu fill Jack de la presó, on ha estat tancat per circumstàncies poc clares. Un cop allí descobreix que Jack és un infiltrat de la CIA que ha de protegir un valuós informador, l'antic criminal Komarov. Willis ja ha anunciat que, malgrat no es vol perpetuar interpretant a John McClane quan no tingui edat per fer-ho, sí que té previst encarnar-lo una sisena i última vegada. Davant la dificultat que suposava rodar a Moscou, s'ha rodat a Budapest. La pel·lícula compta amb una persecució de cotxes que va ser rodada per uns especialistes, els quals van tardar 78 dies en enllestir-la.
Hay batallas en las que quieres luchar y batallas que procuras evitar. Esta es una en la que tienes que luchar.
Cuando fui elegido alcalde, esto era una ciudad en crisis. ¿Quién dice que eso no ha cambiado?
¿Sabes quién soy?
Paso a paso, he ido levantándola.
Calma, no pasa nada, ¿vale?
¿Quién dice que no ha cambiado?
¿Cómo estás,
señor alcalde?
Tú, a mis ojos, un héroe.
Gracias.
¿Te gusta la caza? Pruébalo. Se te daría muy bien.
I això que escoltem és la trama d'Alan Hughes, Mark Wahlberg, Russell Crowe i Catherine Zeta-Jones. Sí, Jacint?
Quantes pel·lícules aquí a Espanya s'han titulat La trama?
No sabria dir-te.
Però una barbaritat.
Sí, sí, fa pinta que sí. Que realment és així. Bé, el cas és que Alan Hughes és un realitzador que, juntament amb el seu germà Albert, ha dirigit pel·lícules com El libro de Eli. La trama és el seu debut en solitari. Aquest guió va cridar l'atenció de Hughes i ràpidament va convèncer Mark Wahlberg perquè el protagonitzés. A partir d'aquí, el finançament del projecte es va resoldre ràpidament. Billy Taggart és un expolicia de Nova York que va caure en desgràcia i que actualment malviu treballant de detectiu privat. La seva sort canvia quan rep l'encàrrec de l'alcalde Hostetler, és un nom complicat, de que segueixi a la seva dona perquè creu que l'enganya amb un altre home i té por que això li porti conseqüències negatives per la seva reelecció. Billy descobrirà que el cas va més enllà d'una simple infidelitat, sobretot quan el suposat amant aparegui mort enmig del carrer. Hughes ha dotat aquest thriller policíac a un aire així estil anys 70.
El jefe me ha llamado.
Le está esperando.
¿Qué?
Esta es la historia de Harry Dean, un sufrido empleado del multimillonario Lionel Savannah.
Echa un vistazo a esto.
Ahora planea vengarse. Para ello necesitará una pintura falsa y una auténtica vaquera.
¿Qué le parecería ganar medio millón de libras?
Vale.
¡Hola, abuelita!
¡Santo Dios!
Estos señores tan simpáticos han venido a hacer una foto.
¿Ah, sí? Un trabajo excelente. Nunca sospechará que es una falsificación. Los almiñares de Monet. Chabandar lleva años obsesionado por encontrarlo.
I això que escoltem és Un plan perfecto, Gambit, pel·lícula de Michael Hoffman amb Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman i Stanley Tucci. Remake de la pel·lícula Ladrona por amor, estrenada el 1966 i protagonitzada per Michael Caine i Shirley MacLaine. La pel·lícula no tindria més importància si no fos que el guió d'aquest remake l'han escrit, atenció, els germans Coen. Harry Dane és un marxant d'art que busca venjar-se del seu cap abusiu col·locant-li un quadre fals de Monet a un preu astronòmic. El pla perfecte de Harry requereix un col·laborador, a poder ser una dona. L'escollida serà una boja i imprevisible reina del rodeo de Texas. El productor de la pel·lícula, Mike Lovell, els va proposar als Coen que, a part del guió, dirigissin la pel·lícula, però no els va convèncer. Finalment es van quedar amb Michael Hoffman, responsable d'Un dia inolvidable i d'Emperor's Club. I la darrera pel·lícula és Blackie and Canuto, pel·lícula de Francis Nielsen produïda per la companyia d'animació basca Baleuco. És la història de Blackie, una ovella negra obsessionada en viatjar fins a la lluna. En el viatge l'acompanyarà un gos d'atura, Canuto. La pel·lícula compta amb versions en dues i tres dimensions i ha estat doblada al castellà, l'euskera, l'anglès, el francès i l'italià per arribar també al mercat internacional. Paral·lelament, Baleuco està desenvolupant una sèrie de dibuixos amb els mateixos personatges. Jacint Casademont, què tal?
Molt bé.
Ja pots començar.
Ah, ja començo.
Sí.
Començo amb Black Mirror, la sèrie anglesa aquesta que ha tingut tant d'èxit i que a tothom li agrada tant. Doncs Robert Downey Jr. es veu que també devia ser fan d'aquesta sèrie i ha comprat els drets d'un dels capítols, el tercer a la primera temporada, que he fet la traducció jo mateix.
Només els drets d'un? O sigui,
sí.
Que els altres res?
Res. Perquè el vol adaptar a la gran pantalla. Bé, el capítol tracta sobre uns implants del futur que te'ls fiques aquí a la nuca.
Sí.
I aquests recopilen la informació de tot el que vius durant tota la teva vida.
Bé.
No sé com es desenvolupa. El que m'ha fet molta gràcia és que hi ha hagut una pulla entre Robert Downey Jr. i George Clooney, que també volia comprar-ne els drets. Es veu que ha sigut duelo de Playboys.
Sí, ara t'ho anava a dir, eh?
Batman, que és Clooney.
Ostres.
Contra Iron Man.
Home, Batman Clooney no és dels millors records que...
Que els dos millonetis, eh?
Sí, sí, sí. Bé, tots sabem que Tony Stark sempre és el que...
Salpeta sense voler.
Cap problema. Molt bé.
Després, J.J. Abrams, que no para, i amb la seva productora Bat Robot vol portar a la gran pantalla dues adaptacions de videojocs, que són Half-Life i Portal. Bueno, tant un com l'altre han vengut milions i milions de còpies. El primer tracta sobre un científic que aconsegueix obrir, a veure si et sona.
Sí.
Sí, sobre una porta a un món paral·lel del qual ve una invasió.
Això és algú Fringe, per exemple.
I en canvi la pel·lícula Portal és molt més original i no hi trobaràs absolutament cap referència, on una noia lluita contra la conspiració creada per una màquina i que la seva única salvació és saltar de portal en portal. O sigui, coses, gèneres que mai s'ha vist involucrat, J.J. Abrams.
Home, però a veure, sí,
no
a veure.
Para de créixer, sempre però experiències
Abrams,
noves.
Abrams, el que se li demana és que sempre faci una mica el mateix, perquè quan es desvia una mica del que fa sempre no li acaba sortint
bé. L'única cosa que ha fet diferent és el que li va sortir millor, i tots ho sabem.
I és?
Felicity. És el millor que ha fet en sa vida i ningú vol reconèixer.
És veritat, ningú vol reconèixer. Tens tota la raó.
Després... La setmana passada ja ho parlàvem, que hi haurà spin-offs de Star Wars i falta la confirmació oficial, però tothom ja en parla. El primer serà de Han Solo, que estarà situat entre l'episodi 3 i 4. S'ha ofert el mateix Robert Rodríguez a dirigir-lo. De moment no li han dit res.
Per aquí, per oferir-se, es pot oferir...
Jo m'he ofert.
Clar, tu mateix.
I hi ha rumors que tu i jo farem tàndem per adaptar Ewoks.
Ewoks, ah, molt bé. Sí, sí, sí.
Ens han demanat un guió.
Jo és que ja, però ja... Uns Ewoks així, també fets digitals per ordinador.
Sí, 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 sí.
Clar, és que... No cal contractar nanets.
No, 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 no.
Tots digitals, els Ewoks.
O amb marioneta, a mi m'agrada.
Per exemple, tipus un Muppets.
Sí, sí, sí.
Jason Segel fent de Han Solo.
No, que és llardós aquest senyor. Després, bueno, ja han dit que tindria que ser un actor més jove que Harrison Ford, que queda descartat automàticament.
Sí, és clar, sí, clar.
Entre l'episodi
3 i 4, com que no, eh?
I després l'altre spin-off que s'ha comentat, Boba Fett, que és el que se recompensa especial, que diuen que podria tornar-lo a interpretar el mateix actor que ja ho feia a l'Atac a los Clones, que era un tal, ojo el nom, Temuera.
Sí.
És un nom, és que no és ni anglès, no, és ja. Temuera Morrison.
Molt bé. Felicitats per ell.
Recordeu que té un color de pell especial a la cara, que no saps exactament quina raça sí, és, clar, doncs és aquest.
És perfecte. Molt bé.
Després tindrem un reboot de Hitman, aquella gran pel·lícula.
Pues no fa gaire,
però se'n van a l'aigua.
Ja.
Diuen que el personatge té potencial i han agafat en Paul Walker per protagonitzar-lo.
Sí, altra vegada, bé, en fi, no sé. Remake massa proper també, no?
Sí, sí, sí. És que si ja va punxar per algú devia ser.
Ja, ja, ja.
No t'arrisquis. I bé, comencem. Això em sembla que em buscaré pròpia melodia per,
Per la semblant.
Liga la Justícia.
Ah, Liga, sí, 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 sí.
Perquè cada setmana és com Star Wars, ja...
Però,
més merder.
Però les coses no pinten gaire bé.
Bé, si recordeu la setmana passada comentàvem que podia ser que no es tirés endavant la Liga de la Justícia, que s'estaven repensant si no funcionava el primer capítol del nou Superman.
Clar, jo el més simptomàtic de tot això és la desconfiança de l'estudi en què arribi a funcionar Superman.
Green Lantern, ho tenen molt present.
Ja, però a veure, estem parlant de Superman, una icona. Com és que hi ha d'entrada? Li has donat a Zack Snyder? Com és que hi ha d'entrada? És que l'has vist i no t'ha agradat, que no hi confiïs? O què està passant? Perquè, és clar, jo no entenc aquesta desconfiança d'entrada. Perquè...
Perquè ells volien Christopher Nolan i com que va dir que no, han fotut un empadrinat i a tomar... Total, que Warner ha dit que el que volen fer és mirar com funciona Superman i si funciona no faran la Liga de la Justícia.
Si funciona, no?
No.
Ara sí que... Ara m'he perdut, eh?
Ojo la teoria de Warner. La teoria és, si funciona Superman, fins que no acabem de fer tota la trilogia, no tindria sentit fer una Liga de la Justícia, segons ells. Però, jo he dit, vale, funciona Superman, fan 1, 2 i 3 i el quart film fan la Liga de la Justícia, perquè de mentre s'han anat presentant altres personatges en films independents. Tampoc.
No.
Quan acabi Superman 3, ara la seva intenció és fer un reboot de Batman i a partir del segon de Batman fer la Liga de la Justícia. Estem parlant de... Ho he calculat. Anant ràpids... 2019-2020.
Ostres, però molt ràpid, eh? Perquè entre pel·lícula i pel·lícula solen haver-hi 2 o 3 anys.
Aquí jo calculo que farien superràpid, perquè se suposa que ho tenen bastant clar, perquè porten molt temps treballant-ho.
En Superman, lo normal és fer superràpid.
A tope, tio! Pues aquesta és la seva intenció, no fer la Liga de la Justícia fins que ja estigui tot vengut. I si no funciona el reboot de Batman, tampoc la volen fer. Ja.
Això és que no tenen ganes de fer-la i que ho diguin clar, o que no saben com posar-s'hi.
Que facin una comèdia.
No, Guillermo del Toro no feia la Liga de la Justícia Oscura? Aquesta sí,
sí,
no?
Aquella
sembla
tenia
que...
bona pinta, però encara no... Volia fer-ho, però falta que comencem a veure
tractar-se
si fa alguna
cosa. Tractar-se de Guillermo del Toro pot passar de tot.
Com el Hobbit, Muntanyes de la Locura...
Clar, clar, clar. Bé, en fi, Jacint, deixem-ho aquí i ja està tot.
Sí.
Molt bé.
Bueno, aquest dissabte en veureu
més,
i us portaré...
En acció.
Una idea, un concepte diferent.
Val.
Que justifiqui
els
meus
sou.
Actes. Val. Si el meu sou, si no tinc sou.
Per
jo,
això
jo
mateix.
Aquí, pobre de mi.
Molt bé, anem a comentar el que hem vist aquesta setmana.
time I feel good falling, when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through.
I aquesta és la banda sonora d'una de les pel·lícules que hem vist aquesta setmana, que és Les ventajas de ser un marginado. Pel·lícula que a mi m'ha encantat, ja ho he vist. Una pel·lícula que tracta el tema de l'adolescència, però d'una manera que no estem acostumats a fer-ho. Sempre les pel·lícules amb adolescents nord-americanes estan fetes sobre un determinat patró. En aquest cas, la cosa és completament diferent. És una pel·lícula indie. En aquest cas el director, que és al mateix temps l'escriptor de la novel·la i que ha escrit el guió de la pel·lícula, és a dir, jo m'ho faig tot perquè Hollywood no intervingui i me canviï el que és l'esperit d'aquesta pel·lícula. I havent-la vist, ho entenc. És a dir, si aquesta pel·lícula hagués passat pel mainstream de Hollywood, moltes de les coses que veiem perquè no són políticament correctes o perquè són anticomercials, per dir-ho clarament, no s'haguessin pogut reflectir i estaríem parlant d'un altre tipus de pel·lícula que no té absolutament a veure, no? El protagonista, ja ho diu, és un marginat que arriba a l'institut, que no té amics. No sabem ben bé per què s'ha produït aquesta situació, ho sabrem més endavant de la pel·lícula, i coneix a dos altres nois, no?, que són germanastres, i bueno, un noi i una noia, i a partir d'aquí comencen una amistat. La pel·lícula parla això, una mica de l'amistat, el descobriment per aquest noi de poder-se començar a relacionar amb altres persones, i tots els temes que toca la pel·lícula, que la veritat està molt bé, i els toca també des d'un punt de vista que es nota molt que la pel·lícula és autobiogràfica. És a dir, clarament el protagonista és el director, és l'escriptor de la novel·la, i es nota. I la veritat és que tot queda molt ben reflectit, i sobretot qui ajuda primordialment són els actors, els tres, sobretot tant el protagonista, Logan Lerman, però potser Emma Watson, que dius, bueno, saps fer més coses a part de fer d'Hermione de Harry Potter, i jo crec que el que es menja a tots ells és l'Ezra Miller, que fa un paperàs aquest nano. Vull dir, està clar que el paper també és molt carmel, no? Però és que ell ho fa molt bé. Vull dir, és que tots els estats d'ànim que demostra el personatge està excel·lent. Marta, tu també has vist, a veure, el teu comentari.
Poca cosa més puc dir. L'únic que diré és que aquesta pel·lícula es pot fer en aquests temps, i tot i que està contextualitzada potser 20 anys enrere, no? O...
Sí, no acaba de dir-te l'època.
No és aquesta època, perquè veus que no hi ha mòbils, que la gent es truca pel fix i...
Però en cap moment es situa en un concret espai-temps.
Sí, però hi ha algú que veus que no és de... ben bé d'ara, i jo crec que s'ha pogut fer ara, però fa 20 anys no.
Per què no? Ho dius, això?
Per tot el que explica, per la manera que l'ha pogut tirar endavant, no sé. Potser fa 20 anys hagués causat encara més sensació. Ara estem més acostumats a una visió de l'adolescència més oberta. Més, sobretot després d'American Pie.
Bueno, però no és que no té res a veure, eh? Estàs parlant amb una altra...
No, això té tocs de comèdia, però té tocs de drama.
Sí,
és la... Però bé, està molt bé. De veritat que la recomanem, i si l'aneu a veure amb els fills adolescents, perfecte, també.
Molt recomanable, i també aquesta crec que l'hem vist tot, Hitchcock. Vaja, Sint, què t'ha semblat?
Un telefilm.
Bé, sí.
Bé, vaig llegir la teva crítica i estic bastant d'acord amb tot. A mi la pel·lícula m'ha agradat, o sigui, està bé al fons. El que passa és que per mi hi ha una certa indecisió exactament del que busca. Si explicar-nos el rodatge de Psicosis o explicar-me que lo important que era la dona Hitchcock en la seva vida. I per mi, com que no s'acaba de mullar ni del tot per un ni per l'altre, i a sobre ens fica coses...
Sí,
fora
de
lloc, Ed Gein.
Tot lo de Gein, com que és que per mi en aquell moment me talla la pel·lícula, no?
És que no porta res.
No, és superflu totalment.
I a mi Anthony Hopkins no m'ha agradat. O sigui, bueno, no m'ha agradat, és correcte. Però la seva dona, que és la
Helen Miller.
Brutal.
Sí,
és
sí.
Que
home, és que és
brutal.
Està molt bé.
Se'ls menja tots amb patates.
Passa que Hopkins potser el maquillatge no li deixa acabar de...
La vaig veure en versió original.
Sí, jo també.
I per mi falla fins i tot la veu. Per mi he llegit gent que deia que no, que aquella la veu de Hitchcock, i jo la veu de Hitchcock no la recordo gens així.
Ja, no sé, jo tampoc no... Bueno, sí, li posa aquest to de veu... Sí, però a mi, bueno, hi ha moments que m'emocionen, al principi i al final de la pel·lícula, homenatjant a la sèrie de televisió, el rodatge de l'escena de la dutxa...
Però tampoc s'hi recrea. Té molta pressa per explicar tantes coses.
Sí, sí, sí.
Que...
Clar, trobo també que tant Scarlett Johansson està molt bé, la mantra
està molt bona.
Bueno, Marta, tu també l'has vist.
A l'Scarlett Johansson?
Que ens estàvem, si no ens recrearem, ja només parlarem d'Scarlett
Johansson.
No, si no
jo el que vaig trobar és que li faltava passió. Li faltava passió. Ja està, senzillament és això, ho fas com mi setmana com Marilyn, que parles d'una setmana concreta amb una relació concreta però de la seva vida fora de la pantalla. Això m'hauria interessat. La part en què la dona intervé és molt interessant perquè descobreixes algo que jo per mi no...
Clar,
és el que diuen, la gent
és
no
el que
sap.
Diuen Jacint, va per dues històries, la relació amb la dona i el rodatge de la pel·lícula, no es defineix per cap de les dues que te vol explicar, te les explica les dues.
Si no, que haguessin fet un documental ficcionat.
És que
ja
això
està,
hagués
i hagués estat
fantàstic.
Clar.
Oh. Aneu coordinats, tu.
Tenim connexió últimament.
Ai. Quin rotllo, estem tots bastant d'acord amb aquesta pel·lícula. Tot i així, a mi...
Què vols dir, quin rotllo?
Per una que
coincidim.
No, però vull dir que malgrat tot, a mi la pel·lícula m'ha interessat perquè Hitchcock és el meu director predilecte.
És que tot i això té coses
molt,
interessants.
M'agrada molt Psicosi, m'interessa tot el que hi ha darrere. Vull dir, esclar, la història és molt interessant, no?
Però només per contextualitzar, el primer pla anul de la granja de l'any 43, ja està.
Ja estava,
amb
no calia
ja
més.
Estava.
Sí, sí.
A més, és boníssim començar així.
Sí, sí.
Està molt bé.
Sí, sí. El que passa que llavors talla. Bé.
Sí, és que crida molt l'atenció que les dues, la seqüència inicial i final siguin tan juganeres i l'altre, en canvi, la direcció tan, és bastant sosa,
sí, sí,
correcte,
sí.
Tot
sí. Que curiós, perquè el director venia del documental aquell d'Anvil, que ja era una mica això, no?
I era divertit,
sí,
almenys.
Estava
si
molt bé,
més...
tenia molt de ritme, sí, sí. Bé, canviem de tema i anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units.
El que més dona als Estats Units, el box office.
I comencem a la posició número 5, Hansel and Gretel, Witch Hunters, 3 setmanes amb 43 milions. A la 4, El lado bueno de las cosas, 13 setmanes amb 89. A la 3, Side Effects, entrada la setmana amb 9. A la 2, Warm Bodies, 2 setmanes amb 36. I a la posició número 1, Identity Thieves, entrada la setmana amb 34 milions. En primer lloc arriba la comèdia Identity Thieves, on un home, Jason Bateman, veu com una dona, Melissa McCarthy, li roba la identitat i es fa passar per ell. Segons Rotten Tomatoes, obté una nota mitjana de 4,2 sobre 10 i un nefast 24% de crítiques positives. Todd McCarthy, de Hollywood Reporter, diu una altra comèdia d'humor gruixut sobre viatges de carretera que desprestigia els viatges de carretera. I el Peter DeBruge, de Variety, diu amb Identity Thieves, Melissa McCarthy demostra que té el que s'ha de tenir per aixecar una pel·lícula malgrat l'escàs material de base. Lo difícil seria aixecar-la amb ella, jo ja també aviso. En tercer lloc tenim Side Effects, un thriller ambientat en el món de la psicofarmacologia dirigit pel prolífic Steven Soderbergh i protagonitzat per Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones i Channing Tatum. La protagonista és una doctora addicta a les drogues amb recepta, el marit de la qual està a punt de sortir de la presó i que té una aventura amb un altre home. Obté una nota mitjana de 7,4 sobre 10 i un 86% de valoracions positives de la crítica. El Justin Long de Variety diu Steven Soderbergh converteix elegantment una història en forma de trencaclosques espiral sobre la depressió clínica i la mala praxis psiquiàtrica en un entreteniment absorbent i absolutament imprevisible. Rolling Stone, Peter Travers, és un thriller infernal, retorçat, fabulós i acompanyat de sorpreses que no veus a venir. Hi ha un efecte secundari d'aquesta pel·lícula, però és un sense el qual els yonquis del cinema no podem viure. No te la pots treure del cap. I acabem amb el Rex Schritt del New York Observer, que diu potser hi hagi efectes secundaris, però no hi ha droga miraculosa per lo pretensiós. L'he vist dues vegades i encara no sé de què va. Tenim bastant de tot. Tot i que Soderbergh és un nen mimat dels crítics nord-americans.
A mi m'agrada molt Soderbergh.
A mi algunes m'agraden molt, d'altres no m'agraden gens. Magic Mike no m'agrada gens.
Però potser...
Contagio regular. Les d'Ocean em diverteixen.
Està molt bé.
Sí, clar, és un tio, jo trobo que fa una de bona, una de dolenta, una...
Sí, però va canviant i va jugant. I tot i això, mai li pots criticar que sigui mal director. Ni
no, no,
això.
No.
Potser no t'agrada el guió, sí. No t'agrada el fons, però és un director super solvent.
No, no, això sí, com a director, molt bé. Passa que potser fa moltes pel·lícules, sí. En fa moltes a l'any. Vinga, anem per les xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Vinga, Marta, comencem, que avui tenim teca, eh?
Doncs sí, comencem amb la notícia que us he avançat abans. L'Alec Baldwin i la Hilària Baldwin, que estan casats de fa poquet...
La seva filla?
No, home, no. Ha agafat el cognom del marit. Estan casats del setembre de l'any passat. Més o menys, a finals de l'estiu. Doncs està embarassada. Ella té 28 anys... Ella...
Veus com és la seva filla?
Coincideix, no, home, no.
Coincideix tot.
Agraden jovenetes.
No. 28 anys, ell en té 54 i és la professora de ioga. Suposo que la devia conèixer...
Entre postura i postura...
La flor de loto. Ah. Te agaches si te...
Che.
El loto.
Ting-dong. Vinga, va, Marta, continua.
En fi, que estan molt contents i, bueno, pelearan la família, que ja tenen un gos... Ja van comprar primer el gos. Ara ve la criatura i en Baldwin té una filla amb la Kim Basinger, de 17 anys, que es diu Ireland, Irlanda. Sí? Deu ser guapa, eh? Per això? No sé, no s'ha dit que no? No ho sé, té 17 anys.
Aquesta? Però si és negra.
Escolta, t'estic ensenyant el tràiler d'Iron Man 3.
El tràiler no.
Amb Don Cheadle.
Ja l'he vist.
Esteu mirant coses mentre jo parlo?
El cartell. O sigui, sí, me l'acaben d'enviar, me l'acaben de passar.
Molt bé.
Però si ja corria pel matí.
En fi, Mila Kunis.
M'ha arribat tard.
Mila Kunis.
Sí. Aquesta actua molt bé.
Molt. A mi m'agrada com a actriu.
És molt bona actriu. Disculpi.
Mila Kunis surt a la portada i en una entrevista a la revista Allure, de març, i que no us la podeu perdre, aquells que sigueu fans de Mila Kunis, parla de l'Ashton Kutcher, que diu que és una persona que la gent canvia, ella té confiança.
Encara surten junts?
Sí, ell diu que l'Ashton Kutcher d'avui no és l'Ashton Kutcher d'ahir i que l'Ashton Kutcher d'avui no és l'Ashton Kutcher del demà.
Bé, després d'aquesta reflexió filosòfica...
Però és l'Aston Kutcher.
Sí, és ell, però bé, vol dir que la gent canvia, les experiències te fan canviar, sí, però jo li diria a Mila, no sempre. No. És a dir, la gent no canvia tant, no? Mm.
És un personatge, els personatges no evolucionen a les sèries.
En fi, que dins de la revista també parla de la Chicha. La Chicha que ha hagut d'ensenyar en aquesta última pel·lícula...
Quan? No gaire, no?
Quan? Com? Per què? Amics en beneficis, sí, Friends with Benefits.
No es veia res.
I diu que ensenyava una part de teta.
Ui.
Amb aquella escena, és veritat, aquella escena amb en Justin.
Però no es veu res.
Jo
vaig anar a buscar directament la
escena. Ensenya més ell que ella.
La mà morta per res.
La mà morta.
Va, home, va.
Bueno, i res, que... Diu que fins a on arribaria, li pregunten a Mila Kunis per fer una pel·lícula. No gaire lluny, ja us ho dic, eh? Perquè, bé, també ha parlat que pel Black Swan, Cisne Negro, va haver de primar força. I per fer de cos de ballarina. I, bueno, que aquestes coses sí, ensenyar una mica de carn també, però no més.
Ben fet.
I la revista diu que per fi queda gent amb valors encara a Hollywood.
Sí,
no sé
si
Mila Kunis seria.
Es diuen milions. Per cada milió, un tall de teta.
William Shatner.
Aquesta està molt bona.
També té tetes. William Shatner.
Una mica respecte, home.
William Shatner, a qui estimem molt des del
i tant,
Ningú
i tant,
no
i
és
tant.
Perfecte. Molt. I cada un dels membres del Ningú l'estimen a la seva manera. Ha dit de J.J. Abrams que està sent un porc. Ho ha dit amb...
William Shatner!
Si ho diu William Shatner. Home, però a veure, s'ha de veure les declaracions. Penjarem el vídeo, eh?
Sí.
Perquè
és un minutet i
és
en bucle.
Amb molta ironia, no? Explica exactament què és el que diu.
explico la notícia, d'acord? És una entrevista que li han fet a la website, a la web Movie Fanatic, bé, el tipus que ja li fa l'entrevista.
Que això d'un latino review.
No, però això és durant la presentació d'aquesta pel·lícula que ell posa la veu, una pel·li de dibuixos animats que sí, s'està a punt d'estrenar als Estats Units. No me'n recordo com es diu.
Sí,
és que surten extraterrestres.
Sí,
i tal. Sí. Ell fa un, posa la veu un dels personatges.
Doncs arran d'això han aprofitat i clar, l'entrevistador li ha preguntat sobre què li semblava que J.J. Abrams, que havia declarat que mai faria una franquícia de Star Wars, doncs ara digués que se li ha ofert el contracte i que ha acceptat fer la setena pel·lícula de Star Wars. I va, diu, és de sent un porc. I ho diu amb una cara que no saps ben bé si ho diu en sèrio o ho diu en broma.
És que té això, William Shatner, té una ironia que ell, o sigui, les diu així per fer broma, però algú hi ha de veritat.
Algú hi ha, sí. Jo crec que algun pòsit va quedant,
eh? Està. És un Luis Figo el que ha fet.
No, no, i a més, bueno, acaba explica
bé,
el que...
I llavors explica en el vídeo que va portar en J.J. Abrams a fer un sushi, a menjar sushi, i que ara tocaria tornar a fer un sushi amb en J.J. Abrams, perquè això de no haver sortit ni a Star Wars, no, de no sortir a Star Wars, la gran franquícia, ni a Star Trek, la gran franquícia, és de temeraris i imprudents.
Jo dic, bueno, no hi ha dret que aquest home estigui portant el carro d'aquestes dues franquícies i en cap d'elles hi surti jo. O sigui, ell està emprenyat per això.
I torna
no surt
a sortir la polèmica aquella que en la primera pel·lícula de Star Trek de J.J. Abrams es va parlar molt si sortiria, si no, si faria cameo. En J.J. Abrams va dir que no van arribar a un acord, mentre que en William Shatner va dir que mai se li va oferir sortir a Star Trek.
Està ressentit una mica ell.
Home.
I té tot el dret.
M'ha dit
perquè...
porc. No sé, està una mica...
Star Trek sense ell.
Res, de fet, el capítol pilot sense Shatner no va funcionar i va ser amb Shatner que va funcionar. O sigui que, a veure, de fet, Star Trek no seria el que és sense
no sabem
William
si
Shatner.
Abrams haurà vist aquest YouTube. En tot cas, Abrams, te convidem a mirar-lo, és molt breu i pensa tu, no sé, un paper a Star Wars per en Shatner.
De Yoda?
Home, ja té la saviesa. Què més? Us parlo d'algú que us alegrarà la vista als nois, noies, per veure la party, la festa que es va fer de les models de Sports Illustrated amb banyador. Aquesta revista és, quan arriba el número, és lo más als Estats Units. Les models dels Sports Illustrated és lo más de lo más. Per tant, hi ha una galeria de fotos. Podeu anar al Google, busca, amb la teva tablet, busques Swimsuit Models Sports Illustrated.
Ui, massa llarg això en anglès, Jacint.
Això, en català, com seria?
Bikinis, Sports Illustrated, bikinis, i allà podeu trobar un tastet de les models.
Ui, això del tastet...
Es pot tastar, podria per la ventana.
Clar, perquè...
Val?
Sí,
doncs,
Kilmer,
Kate Upton surt en la festa i sabeu qui és Kate Upton?
Sí, guapa, guapa.
Nascuda el 92, i per poc, eh? I, bueno, actriu, un golpe d'altura.
No, d'actriu res, d'actriu zero.
Mira, la seva
zero,
carrera m'importa...
Documental d'Sports Illustrated Swimsuit 2011 i el making of de com es va fer el documental de bikinis.
Quina gran filmografia que té la nena.
Oh. Òscar honorífic aquest
any. I tant.
Jennifer Aniston, que ja ha fet els 44 anys fa pocs dies i els ha fet treballant i està molt contenta. Sembla que no ha fet res d'especial.
No.
I està molt contenta.
Des de fa anys que
Friends,
no fa res
des de
especial.
Friends,
No, res d'especial per celebrar-ho. Ah,
val,
home, els 44 home, anys. Si no està a Stanford rodant amb el John Hawks i bé, encara no hi ha títol, és un thriller.
Bé, s'allunya de la comèdia, a veure
sí,
si...
Sí, sí, sí. I Steve Martin ha estat pare.
L'altre.
Amb 67 anys, sí, primer fill.
Primer?
Sí.
I quan té la dona? És com Alec Baldwin, és un cas així...
41.
Bueno, proporcionalment, clar, la diferència d'edat deu ser semblant a la de Baldwin.
Es veu que s'ho han treballat molt per poder quedar-se embarassada.
Home.
Ella...
Clar.
Han tingut algun problema.
No dubto.
I ho han portat molt privadament perquè la criatura va néixer al desembre. I acabo ja. I estem de dol, perquè a Lisa Milano se li ha mort el gos.
Sí?
Diesel de càncer.
Diesel es deia?
No,
diesel. Vin de nom o diesel?
Per què em feu riure? O sigui, és molt trist, això. No, se li ha mort el gos de càncer.
Ai, pobret.
No sabem de quin tipus. Rest in peace és el que diu en el seu Twitter, Alyssa Milano, desconsoladíssima. L'hem pogut veure...
El que queda del pis?
Jacint! Per favor, una mica respecte per l'animal.
Una actriu de 40 anys, Me llamo Elle, per exemple, sortia allà, o Embrujades també ha sortit, i ha sortit a diverses coses de televisió, i té coses en postproducció.
Jacint, i què vols dir? Que hem d'anar acabant ja?
Estàs aixecant... Marta, ja que parla d'animals, aquesta vegada no ha parlat de Kim Kardashian.
Ho deixarem per dissabte.
Sí.
Hi ha un especial Kim Kardashian.
I Lindsay Lohan. Ai, no t'emocionis. Vinga, abans d'anar als còmics, als 40 minuts, les sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
I la gran pregunta és, què faran els actors de Fringe un cop s'ha acabat Fringe? Doncs mira, us ho poso fàcil. Els dos, tant Joshua Jackson com Lana Torf, els dos protagonistes principals, diuen que necessiten un temps de descans, que després de 5 anys interpretant el Peter Bishop i l'Olivia Dunham, que diuen que diran no a qualsevol projecte que se'ls hi passi per davant, almenys durant el proper any, que llavors ja veurem, com a mínim va participar en una sèrie. Llavors una pel·lícula no t'ha dit que no, però una sèrie que impliqui altra vegada una cosa gran recorregut, que no. No serà el cas de John Noble, per exemple, l'actor conegut per interpretar el Walter Bishop a Fringe, que ha acceptat aparèixer en un capítol especial de la sèrie The Good Wife. Tindrà un petit paper en aquesta sèrie que interpretarà un brillant afeccionat a la tecnologia que constantment demanda la gent.
I no hi ha un cert rumor que corre...
Sí, també. Hi ha un cert rumor que tu no has dit... que podria aparèixer el capítol 7è de Star Wars i...
fent de malvat.
Sí, això seria Abrams recollint en els seus actors.
Jo recordo que vaig dir el fitxatge de J.J. Abrams, que no hi haurà John Williams, hi haurà
Giancino.
O en Giancino aquest.
És possible. Una sèrie que s'acaba. El 16 de maig, The Office tanca la seva temporada, la seva novena temporada, acabarà la sèrie i s'estan rumorejant coses del capítol final. Per exemple, la gran pregunta és si apareixerà Steve Carell per acomiadar la sèrie. Doncs ell ha manifestat que no, que el capítol final de la 7a temporada, que es va acomiadar del personatge, que allò ja va ser el seu comiat definitiu, que no tindria cap sentit i cap lògica argumental de que tornés a sortir i que diu, home, si és per passar idiola, vale, però per fer alguna cosa més al capítol final, que no. O sigui que sembla que probablement Steve Carell no estarà en aquest capítol. I una altra sèrie que torna. Game of Thrones està a punt de tornar altra vegada a l'HBO i l'HBO ha fet una cosa xula, que és allò, firmar un acord amb George R. R. Martin, el creador de Joc de Trons, perquè recordem que ha estat productor executiu de les tres primeres temporades de la sèrie i ara ha firmat un acord per poder ser-ho durant 2 anys més. O sigui, això què vol dir? Que tindrem Game of Thrones durant 5 anys de moment.
Que es deixi de ser productor executiu i que tregui la nova entrega. Bé, que sempre vam retras.
Sí, això és veritat. De fet, hem d'explicar que George R. R. Martin, abans de ser escriptor, ja havia fet altres coses. Havia treballat en televisió, com per exemple en sèries com La Dimensió Desconeguda i la sèrie original de La Bella i la Bèstia.
Sí.
Atenció, vull dir que...
La sèrie estava molt bé, aquella.
Ostres, a mi m'encantava aquella sèrie. M'encantava molt i molt.
El que passa és que va veure que Hollywood tot eren problemes i va dir escrit per compte pròpia i d'aquí va sortir la saga aquesta de Game of Thrones i aquí el teniu, que s'ha forrat com un cabron perquè ha començat a vendre llibres, té la independència per fer el que vulgui i ara a sobre li compren els drets per fer-ne una sèrie. O sigui que...
Molt bé. I què més tenim? Tenim, i amb això acabarem, renovacions. 3 sèries de CW que renoven, que són Arrow, The Vampire Diaries i Sobrenatural. Les 3 d'una tacada. Arrow la segona, Vampire Diaries crec que és la cinquena, i Sobrenatural és la novena, cosa que és que l'Eric Kripke, que és el seu showrunner, volia acabar la cinquena, va deixar la sèrie, va dir jo d'aquí no continuo, però la sèrie va creixent en audiència, aquesta temporada ha pujat un 15%.
És que està molt bé.
Clar,
és un entreteniment molt
bo. CW diu, per què? És com Smallville, per què tinc que cancel·lar si encara la gent la va veient, no? Doncs vine, novena temporada de Sobrenatural l'any que ve. I nosaltres ara sí, anem pels còmics. I el nostre home que ens parla de còmic nord-americà cada mes és l'Alfons Gumbau. Què tal, Alfons? Com estàs?
Molt bé, ja hi tornem a ser. Val. Ja tornem a ser aquí.
T'esperem dissabte, també?
Ho sé, ho tinc apuntat a l'agenda ja.
Vale, vale.
Però no oblidar-me'n.
Molt bé.
Porta croquetes.
Croquetes? Vale. Jo soc més de calamars, però bueno, també, ja també. No en sortirem.
Ah, van bé els calamars també, eh? Vull dir, no et preocupis.
Sí, no? A la romana.
Vinga, va, anem per la feina que sempre vas apurat.
Sí, sempre vaig carregat, però sí. Bueno, en fi, ho intentarem fer ràpid.
Farem el que podrem, vinga, endavant.
Comencem per DC. Aquí a Espanya continua Antes de Watchmen, i aquest mes debuten dues noves sèries, la dedicada a Rorschach i la dedicada a Doctor Manhattan.
Bueno.
Pels qui els interessa aquesta prequela de l'obra d'Alan Moore, doncs ja ho saben, comencen aquestes dues sèries noves.
I a tu t'interessa o no t'interessa això?
Jo de moment no n'estic seguint cap i podem esperaré que hagin sortit totes per decantar-me a llegir alguna. Per tant, de moment no puc opinar.
Ja, jo no tinc valor, ja t'ho dic, però vaja, en fi.
Bueno, ja en parlarem.
Sí, ja en parlarem.
Aquest mes també tenim dues minissèries de Batman a part de la seva col·lecció regular. Una és Batman Odissea, de Neil Adams, que és un guionista ja històric de Batman que ja havia guionitzat als anys 70. Bueno, és una minissèrie actual que es veu que és bastant anada d'olla, no ho sé, per qui tingui ganes d'experimentar una mica. I també tenim Batman Scottish Connection, que com el seu nom indica està ambientada a Escòcia, i tant el guionista com el dibuixant són escocesos. Tenim l'Alan Grant als guions i en Frank Whiteley, del qual sóc gran seguidor, els dibuixos.
No és que veiem a Batman amb faldilla.
Espero que no, almenys a la portada no surt.
Val.
Espero que dins tampoc.
Amb un tartan o Bruce Wayne, estaria mal.
Estaria bé. I ja per acabar, aquí a Espanya també es reedita All Star Superman, la història de Grant Morrison, dibuixada també per Frank Quitely, que per mi és una història espectacular, segurament de les millors que s'han fet mai de Superman. Per tant, si algú no la va llegir quan es va publicar, deu fer un any o un any i mig, doncs ara FP la torna a editar.
Molt bé.
I mentre això passa aquí a casa nostra, als Estats Units tenim forces novetats.
A veure, comencem.
Per començar, comença la nova sèrie Justice League of America. Ja teníem la Justice League a seques, però aquest mes comença Justice League of America. No sé si recordeu que ja en havíem parlat, que tindrà 52 portades alternatives diferents.
Sí, sí, me'n recordo d'això. Això deu ser,
recordeu,
com que allò de la pel·lícula no ens està sortint bé, anem traient còmics de la Justice League, com a mínim.
La qüestió és que té una mica de trampa, perquè als Estats Units hi ha 52 estats, i la gràcia és que la portada serà tota la Justice League of America aguantant una bandera, i cada una d'elles portarà la bandera de l'estat corresponent. Per tant, hi ha una mica de trampa.
Va.
Però, en fi, tindrem a Jeff Jones, que ja és guionista Green Lantern, de la Justice League, de l'Aquaman, doncs amb aquesta nova sèrie. Que, bueno, hi haurà altres superherois més perillosos, diguéssim, hi haurà Green Arrow, Catwoman, Hawkman, en fi. I dos dels seus membres també estrenen aquest mes sèrie pròpia d'aquesta nova Justice League of America, que són Katana i Vive. O sigui que sèries noves. Per altra banda, la sèrie de Green Arrow, tot i que ja la teníem des del primer mes del nou univers DC, canvia d'equip i d'enfoc radicalment, perquè era un personatge que havia estat molt maltractat en aquest nou univers.
Sí.
I a la pràctica, doncs, serà tornar a començar de nou.
Però no acaben
amb una visió més fosca i més realista que com es mereix.
Però no entenc, no acabaven de tornar a començar?
Sí, no és pas que facin borrón i cuenta nueva, tampoc. Representa que el que han explicat fins ara ja ha passat, però el nou enfoc que tindrà serà com un canvi d'imatge radical.
No serà que busquen una imatge semblant a la sèrie televisiva?
Segurament, però en tot cas serà que la sèrie va captar més l'esperit del personatge que ja tenia anteriorment més que el còmic. Però no és que, bueno, vull dir que el còmic molt de temps ha tingut aquest caràcter més enllà de la sèrie, crec que.
Molt bé. Què més?
També aquest mes s'acaba l'arc argumental de Green Lantern, La ira del primer Lantern, que aquí arribarà d'aquí força, però que Jeff Jones ja ha dit que serà l'últim que escriurà de Green Lantern.
Sí, que plega.
Després de 10 anys amb el personatge, ha dit que aquesta serà la seva última història i el mes de maig escriurà el seu últim número de Green Lantern. I bueno, i un parell de històries més que acaben als Estats Units, la saga de Death of the Family de Batman, que ha portat el Joker al nou univers DC, i el crossover entre Animal Man i la Cosa del Pantano, el Rotwall, que aquí arribarà, començarà el mes d'abril.
Molt bé. Vinga.
Per tant, ja tenim de fer enllestit.
Anem per l'editorial. Sí, l'editorial que realment ens importa,
ens
que és Marvel.
Ens interessa tot.
Exacte, sí,
perfecte,
sí.
Molt bé. Doncs aquest mes, bueno, el mes que ve s'acaba el que encara estem vivint aquí dels Vengadores contra els X-Men. Però aquest mes ja tenim el primer còmic que s'inclou dins la iniciativa Marvel Now.
Sí.
Que és Els Vengadores Reunidos.
Sí, és impressionant, perquè és que aquest còmic fa 3 mesos que va sortir als Estats Units, encara no, i ha sortit aquí. Vull dir...
Ja, jo el ritme de publicació de Marvel no el controlo, el decalatge, però veig que ho porteu bé, no?
Molt bé, és perfecte. De fet, sembla que t'has d'esperar un any, no?, entre publicació...
Sí, un any just.
Bueno, mira, veus, aquí Marvel només ens hem d'esperar 3 mesos, tu. Escolta, això és fantàstic.
Bueno, està bé.
Però si us ho arreglen a vosaltres.
Això ens banyeu. Doncs això. Però com que arriba ja Marvel Now, doncs també hi ha sèries que aquí a Espanya es van acabant. I aquest mes tenim el final de l'etapa d'en Greg Rucka amb el Punisher, i també el final de l'etapa de Brubaker davant del Capità Amèrica, de la qual també ja portava uns 8 anys al davant.
Sí,
doncs
aquest
mes tenim l'últim número de la seva etapa.
Sí, la veritat és que sí, eh? Són molts anys, ja estàvem molt acostumats a Brubaker, i bé, ara coses noves, a veure què tal.
Marvel Now, això és Now.
Sí, Now. De trinca.
I també tenim el Marvel Gold, Los Vengadores, la batalla per la Tierra, que és un volum de 600 pàgines que completa un que ja havia sortit fa temps, de Los Vengadores Unidos en Combate, que, bueno, recopilava l'etapa clàssica de John Buscema davant dels Vengadores. Doncs aquest mes també tenim el Tuchaco, el segon Tuchaco per completar aquesta etapa.
Em sembla que és en George Pérez, no?, que és dibuixant aquesta saga, crec, si no m'equivoco.
Sí, jo diria que també. Sí.
Molt bé.
I si això tenim a Espanya, què tenim als Estats Units? Doncs Marvel Now també està allà a plena potència i tenim un munt de noves sèries que comencen aquest mes. Des dels Uncanny X-Men, de Brian Michael Bendis, que, bueno, no sé si ho podem explicar perquè són conseqüències del que aquí encara està passant.
Bueno, bueno, més o menys.
Nova sèrie. Tenim els Secret Avengers amb un nou Nick Fury, amb un nou equip de Vengadores.
Sí, això del Nick Fury que han fet ara Marvel, d'assimilar-lo al del cinema, com que és molt raro, eh?
No hi estàs d'acord.
No gens, no. No, perquè a veure, no.
Sí, així m'agrada.
Una cosa del cinema...
Marvel ho fan tot molt malament.
Home, tot no, però això a mi no em sembla. O sigui, per inventar-se un personatge que sigui clavat al Samuel L. Jackson, s'inventen un fill de Nick Fury que un dia, de cop i volta, li acaba saltant l'ull com el seu suposat pare. És que...
Perquè li han tirat un mal de ojo a la família.
És que no ho sé.
És rocambolès.
Sí, molt. En fi.
Doncs també tenim una nova encarnació de Nova, una nova encarnació de Nova, que és el nom de...
Sí, clar.
També tenim sèrie d'Alpha, el personatge que havia sortit de Amazing Spider-Man.
Sí, que ha debutat aquest mes aquí.
Exacte. I una altra sèrie que és Fearless Defenders, que és amb la Valkyria i Misty Knight.
Molt bé. També tenim...
Doncs aquestes són... digues.
No, també ha sortit una de Guardianes de la Galàxia, em sembla, suposo que també fent ja preparant el terreny
sí,
de cara a la pel·lícula.
El primer número oficial de la sèrie és el mes que ve, i per això no l'he comentat.
Ah, serà el mes que ve, doncs sí, ja m'espero, aquest... sóc un impacient.
Aquest mes surt el número 0.1.
Ah, ostres.
Però el número 1 és el mes que ve.
Molt bé. Què més,
doncs,
al fons?
Però bueno, no només de DC i de Marvel viu l'home. I també tenim un parell de coses interessants a part de les dues grans. Per una banda, el volum número 16 de Invencible, una sèrie de Robert Kirkman, que sí, sembla que només el coneguem pels Muertos Vivientes.
No, abans ja treballava.
Exacte. Per tant, aquí tenim la seva sèrie Invencible de superherois, que per molts és considerada una de les millors sèries que es fan actualment de superherois. Per tant, des d'aquí, tothom que no la conegui, la recomano seguir-la. I aquest mes arriba a Espanya el volum número 16, com deia, amb la Guerra d'Ultromita, que és, bueno, és el moment que estàvem esperant, de fet, des de l'inici de la sèrie, en què finalment s'enfrontarà Invencible i tots els herois de la Terra contra l'imperi d'Ultromita.
Molt bé.
Pels qui no l'hagueu seguit ni des del número 1, hi ha una edició ara que ha estat traient així una edició de luxe amb uns volums grossos que estan molt bé.
I què més?
I a part, també debuten aquí a Espanya un parell, ho fan de la Madaleta aquí a Espanya, però són dues sèries d'Image, que, o Image, no sé com...
Image, sí, sí.
Vale.
No passa res.
Que bueno, són dues sèries que actualitzen uns personatges que ja havia creat Rob Liefeld als 90.
Ui.
Però que... No, sí, té mala pinta, oi?
Fatal.
No, doncs justament estan tinguent molt d'èxit als Estats Units, estan passant bastant la mà per la cara tant a DC com a Marvel, i són dues sèries molt recomanables, que ja dic, totes dues comencen aquest mes aquí a Espanya. Per una banda tenim Prophet, que ens explica la història de John Prophet, que en un futur llunyà es desperta de la seva criogenització, en una terra alterada pel temps. I per altra banda tenim Glory, que la musculada superheroïna, que és mig amazona i mig dimoni.
Molt bé, doncs al fons...
Així explicat fa una mica de por, però...
Sí, bastant, ja t'ho dic, eh?
Doneu-hi un vot de confiança.
Bé, si tu dius, algú farem. Al fons, ens veiem dissabte.
I tant.
Vinga, una abraçada.
Portaré les croquetes i els calamars.
Això, els estarem esperant.
Vinga,
que vagi bé, adéu. I nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb l'última de les cançons nominades als Oscars que estàvem repassant. Avui ho fem amb Los Miserables. Suddenly canta Hugh Jackman. Ens veiem dissabte al Museu del Cinema a les 12.
Dissabte.
Suddenly you're here. Suddenly it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone. Today you are beside me. Something still unclear, something not yet here, has begun. Suddenly the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere and memories I cannot share. Nevermore alone. never more apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love so long denied me. Suddenly I see what I could not see. Something suddenly has been gone.